Els meus primers records tenen la nitidesa amb què a vegades ens sorprèn la sortida del sol. Probablement, els records de senectut també la tindrien si em quedés prou temps per considerar-los. En realitat són la posta del sol. Queda només el misteri. El nen va aprendre a utilitzar la soledat per fer front al dolor i a l'infortuni, però el record cal tractar-lo amb duresa. Com he dit en algun poema, em malfio del record com em malfio del sexe, però tots dos em lliguen a la vida. Un sempre recela del més important, és la nostra covardia.
Qui busseja en els records, qui fa memòria, qui descriu els paisatges, qui busca veritats, qui s'explica per entendre d'on sorgeixen el miler de poemes que ha escrit al llarg de la seva vida, és Joan Margarit, l'arquitecte de les paraules o el poeta dels llocs des d'on tornar a estimar. Avui us presentem el seu darrer llibre excepcional perquè ens descobreix un Joan Margarit narratiu, que això és insòlit, biogràfic, assagista. L'autor ha canviat les estructures a què ens té habituats per explicar-se o explicar-nos, ara ho veurem, a nosaltres mateixos i per parlar dels seus orígens de la infantesa, dels anys de la Guerra Civil, de la transició, aquesta transició, dels canvis i l'adaptació, d'història i de poesia, també de cases i de paisatges, d'amor, de mort, de sexe, de descobertes i d'enyorança. Es titula Per tenir casa cal guanyar la guerra i l'ha editat la Proa. A partir de dimecres, que és demà passat, el podreu llegir. Nosaltres hem sigut unes privilegiades.
Cuando van alegres, su patria está lejana. Errantes van en caravana. Pueblos y pueblos los ven pasar. Tan solo él no
ríe. Mi caravana, Joan Margarit, molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
Que bé veure't riure quan has sentit aquesta cançó. Emocionar-te i riure alhora, no? Què significa per tu, mi caravana? Això sí que es veu, es llegeix.
És el meu primer contacte amb la música, mira.
Sí, no?
Significa Bach, significa Schubert.
Tot.
Significa tot el jazz, significa tot el que vindrà darrere. Sí.
Tenim a Joan Margarit aquí. L'any passat el vam entrevistar pel seu últim poemari, Una meravella, un hivern fascinant. Ara ens sorprèn aquest llibre de records sobre la primera part de la vida, eh?
Només la primera, eh?
La primera.
Fins als 18-20, però ja com un delta arribant a un mar trossets, ja.
Però és perfecte, perquè al final, quan acabes el llibre, penses, realment els primers anys de la nostra vida ho marquen tot.
Tot, absolutament tot.
Som després d'això i ja està.
La vida de vista, almenys per mi, vista des de... Jo ja tinc 80 anys. Llavors, vista des d'aquest extrem, la veus molt com dos extrems breus, que són la senectut en un cantó i l'infància a l'altre, i després una gran extensió al mig, que jo no sé com anomenar-la més que amb una paraula que no és la catalana perquè no em serveix, és massa tova, que és un lío. I clar, en català seria un embolic.
Un embolic, un sidral,
és molt
un
més
sidral.
No, sí, no. Un lío és sèrio. El lío és més sèrio que l'embolic. Totes les llengües tenen aquests problemes. No? I és un intermig molt llarg, on no hi ha descansos, no hi ha repòs, no hi ha la reflexió s'arrenca com pots, a trossos. És això, és un lío.
I això ho diu perquè cap al final del llibre diu he pogut escriure això sobre la meva infantesa i sobre la meva joventut, sobre la meva adolescència, els inicis de la meva joventut, perquè... I, en canvi, sobre la senectut no ho podré escriure.
No, és la gran característica de la senectut.
Clar.
Ningú, ni tu mateix, la jutjarà després. Tu, des d'alguna edat, jutges l'edat anterior. No pots evitar-ho, de fer.
Yeah.
En canvi, la senectut no la jutjarà ningú, ni tu.
Però és curiós perquè Joan Margarit diu, en aquest paràgraf que acabem de sentir, que la Marta Vives... Ens ha costat triar fragments, perquè ella i jo hem quedat capturades i ens anàvem comentant coses d'aquesta lectura, i diu que et malfies dels records.
Em malfio de tot. Tot ho has de posar en qüestió.
Però tu devies ser un nen ja malfiat, perquè és que entre altres coses, altre no et va tocar, no?
No, la infància
una miqueta.
No és malfiat, només és malfiat, és la malfiança de l'animal. Si li pegues, llavors quan s'acosta algú, aixeca el braç i es protegeix.
Sí.
Però si no et peguen, malfiança no. Jo no he estat un... Vaig viure una època molt dura,
molt dura,
difícil. Jo ara, objectivament, ho veus i és així. Però jo no vaig ser infeliç. No sóc un nen. És que no. El nano és infeliç, és això. Si no li dones de menjar, o li pegues. O té unes comparances al costat mateix seu d'altres nens que tenen unes coses que ell no té. Però, clar, jo anava d'un cantó a l'altre.
D'un cantó a l'altre.
Altres nens no tenia altres nens.
Això té sentit, perquè el títol del llibre es reflecteix moltes coses. Per tenir casa cal guanyar la guerra. I són molts els paisatges, moltes les cases i les descobertes a través d'aquestes cases de la complexitat social de l'època, el que vius quan descobreixes Rubí, Santa Coloma, a diferència de Girona, els sentiments que afloren en aquell nen que va creixent i que la guerra i les dificultats del pare i la mare i les feines el porten d'un espai a l'altre, no?
Sí, sí, sí. I a més que arrenques amb unes primeres imatges que són brutals, que són del final de la guerra. Del final de la guerra. Jo, la nit que jo neixo, afortunadament, tinc un diari de la meva mare, un petit diari que devia durar uns mesos, i que explica la nit aquella. I la nit aquella és la nit d'un poble com Sanaüja, de 500 habitants en aquella Catalunya, que no és per res, perquè se'n deia la Catalunya pobra, devia ser una bona estona, i amb el poble ocupat per les tropes del campesino.
I
el naixement és allà, amb unes condicions, gràcies a un metge militar d'un destacament que hi havia a prop, doncs va tenir atenció mèdica la meva mare.
Perquè algunes de les notes eren de la mare. Explica l'origen d'aquest llibre, perquè és el més bonic. És a dir, tu escrius, finalment et decideixes escriure això, entre altres coses, perquè parteixes d'unes notes de la Trini, la mare d'en Joan Margarit, una mestra vocacional.
I d'un paper que faig, que trobo, que faig amb la mare fa molts anys, quan jo encara era jove, i on hi ha almenys la seqüència de domicilis i de dates.
Ah, sí.
Aquella fulleta de les dates i dels domicilis faig aquest llibre i em dono suport només amb això, amb la zona aquella del naixement, quan jo no tinc records, clar. Hi ha unes notes de la mare d'aquella nit i de les nits subsegüents fins que el pare fuig cap a França i tota la història. Però a partir d'aquí jo procuro no utilitzar material, sinó utilitzar la memòria.
Un pare que va haver de fugir, va ser argelers, després va tornar, va anar a petar al penal de Santonya i després, passats els anys, va ser arquitecte, com era, i va...
Encara no ho era.
Encara no ho era, aleshores.
La guerra ho va tallar tot.
Ho va esbotzar tot.
Tot.
Però, en canvi, després hi ha períodes deliciosos que explica també el llibre, l'època en què se t'obre un món quan arribes a Barcelona i us instal·leu al Turó Parc.
Sí, allò tremendo, sí.
En un edifici on vivia Manuel Lara. I a la teva mare...
Començava Manuel Lara. Començava tirant borilles en el nostre pati.
Sí, això. Jo em vaig quedar de pasta moniato quan arribo amb una pàgina que diu que el pati per on en Joan Margarit petit, jove, perquè allà que tenies 11 anys...
Allà 9 anys.
9 anys. Veia com Manuel Lara, el fundador del grup Planeta, tirava borilles.
Perquè el pati no tenia... Era un pati sense jardinar. I clar, la vista des de l'entresol on ell estava era d'un tros de terra, clar, devia pensar que allò valia la pena tirar.
I la baronessa Thyssen, que va rebre classes de la seva mare.
Sí, clar.
Perquè sa mare era mestra i li va fer classes.
Llavors era una noia, una nena.
Era una nena.
Una nena del pis, no sé, cinquè o sisè, no sé, una cosa.
Però Joan Margarit...
I les cipreses que eren en Dios estava escrivint.
I el Gironella
escrivint a dalt, sí.
Aquest llibre et va portant. És una de les coses que dèiem amb la Marta quan el llegíem, no? Et vas quedant capturat per aquesta vida d'aquest nen que fa que entenguis el poeta. I que al final, ara que tenim tots els poemes de Joan Margarit fins a l'any 2015, fins al 2015, no?
17.
O 17?
17.
2015 o 17, 17. Que es van editar amb motiu dels 80 anys d'en Joan Margarit, ara entenem que tu necessitaves una vida perquè els poetes només són si tenen vida i la poesia ha de sortir de la vida, no pot sortir dels aprenentatges intel·lectuals.
Totalment d'acord, totalment d'acord. I així és com el novel·lista pot fer novel·les de la vida dels altres. Els poetes, per treure una persona, una altra, en un poema, primer el necessita posar dins de la seva vida. I un cop és dins de la seva vida, pot sortir en un poema, però directament no. No pot.
En un moment d'aquest llibre dels moltíssims moments, feia notar la Marta que un consell que li dona l'arquitecte Coderc en Joan Margarit li diu: una casa no debe ser ni independiente, ni hecha en vano, ni original, ni suntuosa. I Joan Margarit afegeix: sempre he pensat això mateix de la poesia.
Exactament. Això va ser ell poc es devia pensar que seria el meu guia durant tota la vida, però més que per l'arquitectura també, però no va ser tan transcendent per mi, sinó per la poesia. La poesia em va exactament tots aquests adjectius per la poesia.
I quan llegeixes...
Per la meva poesia, jo també entenc. Cada un és qui és, i per tant hi ha gent que el que li interessa és que una poesia, per exemple, que no digui res, aparentment, almenys. Que no digui res, perquè ell, el que aquell lector vol és aquell no res emplenar-lo ell. Cada un busca el que busca.
Vull dir, també dius que...
No sóc exclusiu jo dic el que a mi em funciona. Ara a cada un li pot funcionar una altra cosa.
Però en Joan Margarit també diu que quan un poema que tu has escrit des dels teus vivències i sentiments i emocions concretes li arriba a una altra lectora, en aquest cas, per exemple, a mi... També jo, per mi...
Això és difícil, és una... si no estaria xupat.
Clar,
si
també no és una salvació per mi, aquell poema.
Jo explico el que em passa dins meu i llavors t'ho envio i ja he triomfat. No, és que, esclar, és que dins meu hi ha trillons de coses que no m'interessen ni a mi. Imagina't tu, ni a mi. Llavors cal buscar allò que tenim en comú tu i jo i que està dins meu, però que també està dins teu. I llavors buscar aquesta comunitat, això a priori sembla impossible. És un miracle. És un miracle el fenomen de l'art, que algú li passi no sé què, ho expressi, i algú que no coneix a 3.000 quilòmetres de distància plori, igual que ha plorat ell. Això és un miracle, home.
Li agradava la música. Van sentir amb Camí Caravana, va ser el seu primer contacte, però després, evidentment... Els paisatges i la música han format part de la vida de Margarit.
És la vieja Roma en primavera, una enredadera de jazmín en flor. Y en la plaza España los amantes hablan anhelantes de su tierno amor.
Hasta Las muchachas de la plaza de España, és un bolero. Aquí és la veu del Mario Visconti, que no t'agrada el bolero.
Sí, m'agrada molt. M'agrada molt.
Cada vegada que li posem una cançó, riu, perquè se l'identifica amb el moment en què explica doncs, moments del llibre, que al final et porten tan bé a situar-te en aquella època.
Fixa-t'hi, els boleros, si m'agraden, boleros i corridos van molt lluny.
Sí.
Quan em van donar el Premi dels Poetes del Mundo Latino, a Mèxic, em sembla que l'any 2015... a l'agraïment, a l'acte de lliurament i a les paraules que vaig tenir que dir, només vaig agafar frases de boleros diferents i els vaig empalmar totes fins al final. I vaig acabar amb el preso número 9.
Ja l'ho van a confessar. Hi ha personatges meravellosos de la vida de Joan Margarit. L'àvia... La Lola Serradell, en Lluís, el germà del seu pare.
Sí, senyora.
Hi ha personatges que al final són...
Com a tothom.
Com a tothom.
Tothom té.
Però hi ha un moment que dius
tothom
una cosa...
Tothom té les pedres gràcies a les quals pot passar el riu. I alguns s'ofeguen pel camí. Però si tens les pedres, doncs segurament pots travessar aquest corrent És impetuós, que moltes vegades és la vida, sí.
Com devia ser la infantesa d'en Joan Margarit, que, parlant del seu oncle Lluís, diu, és l'únic adult que vinculo a l'alegria.
Sí, clar, és que estem parlant de l'any 38 que neixo, i per tant, l'últim any de la guerra, els primers anys de la postguerra, jo miro fotografies d'aquelles, són terribles, perquè veus que són fotografies fetes per enviar algú que no hi és, primer assumpte. I després, les cares de les persones que estan allà fotografiant-se per aquell algú que no saben ni tan sols si està viu encara. Clar, no són cares, no somriuen. Somriu ni Déu, allà.
No somriu ningú, i a més, Joan Margarit viu episodis després tràgics, quan les coses comencen, entre cometes, a millorar. En Joan Margarit es troba, per exemple, amb les inundacions i devastadores de l'any 62, que et marquen.
Ah, sí, totalment. Sí.
Per tot.
Són els que em fan pensar que l'arquitectura... Jo llavors sóc un estudiant d'arquitectura i em fan pensar que l'arquitectura també té una faceta importantíssima, que precisament, gràcies a això, és el codi de Hammurabi, que és el codi civil més antic del món, i parla ja de les cases i dels arquitectes i les penes que en mereixen els arquitectes que els hi cau la casa. Això el codi de Hammurabi. Era allò de ojo por ojo, diente por diente. Si l'arquitecte li cau la casa i mata a la dona de l'amo, li mataran la dona de l'arquitecte, etcètera, etcètera.
Sí,
no?
Sí.
Bueno, doncs això, que l'arquitectura és, abans que res, seguretat. I per això la casa és el que és i té l'imatge que té dins de les persones, perquè és seguretat. I això em porta cap al càlcul d'estructures.
Aquest llibre fa un recorregut per la soledat, per les absències, per l'enyorança. Hi ha un moment que parla de l'enyorança a la vora del riu Unyà, de la mare, i diu l'enyorança en pau. Poder-la enyorar en pau, no? Ella no hi era,
gràcies a la bellesa, que després serà poesia, clar.
I a la pàgina 89 diu, mai més deixaré de ser crític amb la meva terra, mai entendré que un ho sigui amb terres llunyanes abans que amb la pròpia. D'això n'hauríem de fer tots bandera, perquè segurament moltes vegades és el que més ens costa, no?
Però és que sentit comú. Escolta, el ser crític amb les terres llunyanes és por. És por, simplement. Fan por els que són estranys. En canvi, ser crític amb la pròpia terra és prudència. I ajudar en una convivència.
Hi ha episodis on tu comences a prendre consciència de la dificultat que té aquest país per assumir el que ha viscut durant la dictadura, durant la guerra, durant tot el que això significa, no? I en un moment donat dius, té una tendència a l'extrema dreta. Espanya sí, té tendència a l'extrema dreta.
Totalment, això ja ve ni tan sols dels Borbons, ve dels Àustries ja. Tot això ve d'allò que en diuen pomposament la Reconquista. I allò, fixa-t'hi que no hi ha hagut cap episodi trencador. Tot està empalmat. Així és com tu vas, no sé, a Europa en general o a França. I dius, bueno, Revolució Francesa, França abans i França després és una altra cosa. I canvia tot. Canvia la justícia, canvia l'exèrcit, canvia l'intel·lectualitat, canvia tot. Tabla rasa. Aquí no hi ha hagut mai la més mínima tabla rasa des de la conquista de Granada. Des de que se'n van anar els sarraïns.
Estàs sentint aquesta música?
Desterrat del paradís, misteriosament feliç.
Marc Parrot ha musicat el teu poema.
Ah, sí?
I en el seu nou disc.
Ah, sí, no ho sabia.
Misteriosament feliç.
Ah, doncs moltes gràcies, Marc.
El divendres el tindrem aquí i en parlarem.
Moltes
i amb
gràcies.
Tots veurem dissabte, perquè la Setmana del Llibre es presenta el llibre del qual estem parlant ara, Joan Margarit, Per tenir casa cal guanyar la guerra, que ja podreu tenir les llibreries a partir de demà passat i que avui hem tingut el goig de tenir-lo aquí. Joan Margarit, a reveure fins dissabte.
Gràcies, Mònica.
Ens veiem allà.